Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És divendres, per fi, divendres 20 d'octubre, el dia en què sembla que els ciutadans estem abocats a veure com aquí ningú està disposat a seure a parlar de res. Tenim per davant el monstre de l'article 155, el gran desconegut, el monstre d'unes noves eleccions, vinga, unes més, que no n'hem tingut prou darrerament. I mentre tot això passa, atents, perquè avui sabem que una residència per la gent gran de Reus obre portes a mitges i ho fa 5 anys després d'haver s'ha acabat les obres perquè no hi havia diners per posar-la en marxa. I encara una altra, IKEA encara espera la llicència municipal d'obres per poder començar a construir la botiga que havia d'obrir al setembre de 2018. Havien de tenir aquesta llicència a primers de setembre, però sembla que la cosa encara haurà d'esperar. I a tot això, avui sabem que el número 55 de la loteria s'ha esgotat al país. Quin país! I posarem música tot plegat i com és divendres, doncs avui toca Queen. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques que n'hi ha força. Anirem fins a Tarragona perquè allà 200 joves de la ciutat de diferents escoles porten 4 dies portant a debat els temes que més els preocupen. Volem saber de què parlen els nostres joves. Però avui també els proposaré anar fins a Montblanc a fer una cacera de bruixes. Ho farem de la mà d'Ans Educació. A partir de la 1 agafarem la Nacional 240 per parlar amb Cope Lleida i també per fer-los propostes per aquest cap de setmana i repassar la cartellera. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre. I siguin on siguin, ja saben que ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb alguns intervals de núvols. Núvols que aniran retirant-se. A la tarda s'imposarà el sol i les temperatures tornaran a pujar avui. S'esperen màximes de fins a 24 graus a Tarragona, Reus, al Vendrell, 27 a Tortosa i 23 graus a Gandesa. El vent continua suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. I a les comarques de Tarragona es torna a poc a la normalitat després del temporal. Moment de veure el balanç que es feia aquest dijous dels danys. Especial atenció a Valls. Una quarantena d'operaris han treballat tot el dia a les zones més afectades, com per exemple l'entorn de l'estació d'autobusos o l'hospital. Recordem que les fortes ràfegues de vent i pluja van causar a Valls 13 ferits lleus. El balanç són més de 150 arbres tombats, una cinquantena d'ells a la zona del cementiri, un centenar de senyals de trànsit malmeses i una zona esportiva amb teulades destrossades i tres escoles amb desperfectes. L'oficina que s'ha habilitat per atendre els afectats va rebre només en les primeres hores una cinquantena d'assistències. La regidora d'Actuacions Públiques i Urbanisme de Valls és la Judit Fàbregas.
La nostra voluntat amb aquesta oficina és estar al costat del ciutadà, tenir aquest contacte permanent com ja vam tenir ahir i continuar el reiterant i veure exactament la magnitud dels danys. I la voluntat de l'Ajuntament és de treballar, de restablir amb la màxima celeritat possible tota la normalitat. Ara tenim doncs, la ciutat ja molt endreçada, amb molt poques hores de que ha succeït tots els fets.
A Tarragona també s'ha treballat intensament aquest dijous per recuperar la normalitat. Els serveis de neteja i la brigada municipal que s'han reforçat recollien desenes d'arbres i branques caigudes al centre i a les urbanitzacions. Les destrosses s'han produït arreu del municipi amb especial incidència en urbanitzacions com el Rodolat, del Moro o Boscos de Tarragona amb una vintena d'arbres a terra. La Rambla Nova, el Passeig de Sant Antoni i parcs com el de l'Amfiteatre i el Camp de Mar també s'han vist afectats. L'Ajuntament estudiarà si reposa els arbres en funció de cada cas, ja que n'hi ha alguns de centenaris, com el de davant de la Diputació, que va ser arrencat literalment. Escoltem l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Tot s'està fent amb recursos propis, és a dir, no hi ha cap pressupost extraordinari ni especial més enllà de la restauració de la pèrgola, que evidentment s'haurà de fer amb un pressupost específic i amb un projecte específic, amb adjudicació i tot plegat, i si s'ha de replantar doncs, algun arbre. Hi han hagut també danys en propietats privades, però això doncs, els propietaris ens ho faran saber. A Boscos la majoria d'arbres són de propietats privades, de jardins privats, no són de la via pública. No?
La pèrgola a la que referia l'alcalde de Tarragona és la del Parc de les Tres Granotes, que va quedar força malmesa. L'Ajuntament ja ha avançat que consignaran un pressupost extraordinari per portar a terme la reparació i que l'obra s'haurà d'adjudicar per concurs. A Salou s'han fet també una seixantena d'actuacions per reparar danys, hi ha uns 200 arbres afectats, immobiliari urbà que s'haurà de reparar. A la Pobla de Mafumet també ha quedat força danyada la piscina, part de la coberta i alguns cables d'acer que suporten aquesta coberta s'hauran de reparar. I més qüestions, algunes cues aquest matí en oficines bancàries de la demarcació per retirar diners en efectiu responent a la iniciativa de la Crida per la Democràcia. Alguna cua, però cap aglomeració, com a mínim a Reus, a la plaça Prim, per exemple, hem vist degoteig de clients superior a l'habitual a les oficines de diferents entitats. Moltes de les persones han confirmat que han secundat aquesta acció i han retirat imports de fins a 200 euros. Molts asseguren també que, de moment, estan a l'expectativa de com evoluciona la situació i per ara mantindran els seus comptes en aquestes entitats. Ho han explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Hi ha 355 euros perquè els necessitava per anar comprant les coses.
No he pres cap decisió encara, però acabaré amb un banc del país.
I volia col·laborar. Dubtes me n'han sortit, però per ara no els tocaré, perquè la persona que em fa el tracte, com que té un tracte personal amb una persona, llavors això no ho tocaré si canvien les coses, ja en parlarem.
Home, de moment, com que les coses estan així, jo de moment no toco res, però en un futur, clar, a mi m'interessa un banc que estigui aquí, perquè sé que hi ha el d'Enginyers de Tarragona, però clar, jo vull una cosa que jo pugui treure, no que m'hagi de traslladar allí. Però evidentment faré un pensament, des de luego. Fa molts anys que sóc clienta d'aquí, però...
La xifra del matí, més enllà d'aquests 155, la llegim al Diari de Tarragona, xifren en 36 les empreses tarragonines que han traslladat la seva seu social des de l'1 d'octubre. Són dades del Col·legi de Registradors, que també reflecteixen que 5 noves empreses s'han establert a Tarragona en aquest període. I atenció al que llegim avui al diari Més. IKEA continua esperant la llicència municipal d'obres per construir la seva botiga a Tarragona. Des de l'Ajuntament havien anunciat que estaria enllestida aquesta llicència a primers de setembre, però la multinacional sueca encara no té notícies i encara més, ni tan sols han començat les obres d'urbanització del polígon on s'ha d'ubicar l'establiment. El pla inicial era obrir portes al setembre de 2018, segons havia dit el mateix Ajuntament de Tarragona, es compten 15 mesos a partir del moment que rebi l'autorització, per tant facin números. Sembla que IKEA haurà d'esperar. Reus ha tancat temporada turística amb un 6% més de visites al Gaudí Centre. L'han visitat més de 26.000 persones, la majoria russos i francesos. Per contra, el Pere Mata, el pavelló dels distingits del Pere Mata, ha patit una davallada de visitants de l'11%. Ho atribueixen al descens general del turisme internacional i també de la resta d'Espanya. La Casa Navàs ha registrat xifres similars a les de l'any passat, unes 2.700 visites. Segons la regidora Montserrat Caelles, l'ocupació hotelera ha estat positiva, tot i que no ha donat dades concretes. Des de l'Ajuntament destaquen que s'ha treballat per augmentar la presència en fires i congressos del sector i es busca atreure més públic internacional, però també de la resta d'Espanya, especialment de País Basc, Navarra i Aragó. Pel que fa al turisme internacional, continua destacant la presència de turistes russos. Encara a Reus, una bona notícia, la residència d'avis d'Horts de Miró de Reus obrirà parcialment abans de final d'any. Ho faran 29 llits, 24 places públiques i 5 de privades. Obren parcialment i finalment, podríem dir, perquè l'equipament es va acabar fa 5 anys, però fins ara no s'ha pogut posar en marxa per motius econòmics. Es contractarà una vintena de persones per atendre els residents. Arribem al punt de 2:15 amb successos. Detinguts un home i una dona per presumpte tràfic de drogues en un pis del barri de Masavelló de Reus. Tenen 52 i 45 anys. La trucada d'un testimoni alertava d'haver vist entrar dues persones pel balcó d'un pis i mentre una patrulla feia comprovacions amb els inquilins, agents de paisà van veure com un d'ells llançava droga per la finestra. A l'estoig que havien llançat hi van trobar 13 paperines de cocaïna i 76 d'heroïna. Aquesta droga tindria un valor al mercat il·legal, segons la policia, superior als 1.600 euros. A l'home li consten 8 antecedents policials, 5 per delictes contra la salut pública i ella compta també amb 3 antecedents pel mateix motiu. Han quedat en llibertat amb càrrecs. I en esports, però no precisament per parlar de resultats, el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient disciplinari de caràcter extraordinari al Reus Deportiu per desplegar una senyera de 85 metres de llargada i 12 d'amplada al camp el passat 23 de setembre. Va ser el partit davant l'Osasuna. L'informe del delegat arbitral del partit inclou el text que també va haver-hi crits d'independència des de la graderia. Segons el comitè, atenció, es pot incórrer en una conducta de violència, racisme, xenofòbia o intolerància. Una senyera, important remarcar-ho. El club estudiarà ara la motivació d'aquest expedient i està a l'espera de si el comitè de competició proposa sancions que el Reus podria recórrer. I per altra banda, ara sí, purament en l'àmbit esportiu, el Nàstic formalitzarà la posició de Rodri a la banqueta fins a final de temporada. Els bons resultats fins ara l'avalen. L'acord s'oficialitzarà dilluns a 1:15. Per acabar, repassem ràpidament portades de diaris. Al de Tarragona hi trobem avui 36 empreses ja s'han ido de Tarragona tras el 1 d'octubre. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, del guió radiofònic a la revista, la dimensió comunicativa del doctor Frías. Al del Camp.cat diuen degoteig de persones als bancs per retirar efectiu per la crida d'Òmnium i ANC. I al Tarragona 21, en plana política, Puigdemont no convenç el govern espanyol, que prem el botó vermell i activa l'article 155. Al diari més avui en portada, també en la mateixa línia, Puigdemont nega haver votat la DUI i la Moncloa activa el 155. Dotze i 32 minuts. Un minut per la publicitat i continuem amb més coses.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto. Para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,5 kilos a 8,5 kilos.
A solo 129 euros la pieza.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Seguim amb més qüestions a Herrera en Cope. Aquesta setmana fa parada a Tarragona el programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes. Esta fundación Escolas es una fundación impulsada por el Papa Francisco que agrupa más de 440.000 escuelas de todo el mundo y que busca escuchar y debatir sobre las preocupaciones de los más jóvenes. De este proyecto y de cómo se está viviendo esta semana en Tarragona queremos hablar con el director mundial de Escolas, es José María del Corral. José María, muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Mónica. Al contrario, gracias por llamar.
Un placer. Oye, para empezar, me gustaría que nos contases cómo nace este proyecto Escolas, porque creo que quizá la mayoría de la gente pues no lo conoce. ¿Cómo nace y con qué objetivo?
Bueno, esto nace cuando el Papa Francisco recién asumía como pastor, como obispo en Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y en medio de la crisis social, cultural y económica que se vivía en Argentina en aquellos años, estamos hablando ya prácticamente hace 20 años,
sí.
Cuando él vive esa realidad tan traumática donde realmente hay una crisis tan profunda que lleva incluso a 2 muertes de jóvenes en Plaza de Mayo frente a donde él vivía, me convoca a mí como educador, como docente, y me pide si podemos hacer un espacio para que los jóvenes puedan manifestar qué es lo que estaban viviendo y qué estaban sintiendo frente a ese mundo adulto quebrado. Uh-huh. Y bueno, en medio de eso es que hacemos la primera experiencia con jóvenes de 15, 16 años, chavales judíos, musulmanes, evangélicos y católicos, y nace la primera experiencia, que después ellos mismos la llevan al Congreso, se vota, y sale por ley la 2169, que es la primera ley hecha por los jóvenes, donde ellos quieren una educación que tenga que ver con la vida de ellos, con la vida real de ellos. Uh-huh. Y ahí nace este movimiento educativo de jóvenes que se empieza a expandir por todos lados y que ya cuando él asume como papa, por supuesto algo que no esperábamos ni él ni yo, ni ninguno de los jóvenes que lo iniciaron, y cuando él dice, bueno, la crisis no es solo de Argentina y de América Latina, la crisis es mundial, y por eso nos vuelve a convocar el mismo año 2013 y lanza esta segunda etapa internacional que es Escolas Ocurrentes.
Por tanto, el hecho de que él también cambia su vida, ¿no? De repente, pues, ocupa este nuevo cargo y esto al final hace que crezca todavía más la plataforma y os dedicáis a llevar estos debates, ¿no? Y a escuchar a estos jóvenes alrededor del mundo. Y esta semana aquí en Tarragona.
Tal cual, como vos bien decís, sobre todo a escuchar. Porque lo primero que han reclamado los jóvenes, y mira, nosotros venimos ahora de hacer la experiencia con jóvenes palestinos e israelíes. Una experiencia muy compleja, muy difícil. Lo hicimos en el ámbito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y pensaban que incluso había cierto prejuicio porque decían, pero ustedes que estaban van con el arte, la pintura, la canción, este ambiente es más que intelectual, van a perder, entre comillas, días de clases tras esta experiencia. Y la verdad es que la directora de la Universidad Hebrea, que después habló con el Papa al terminar la experiencia, porque la clausura la hizo, de hecho, el Papa en la videoconferencia, decía, ¿cómo tenemos que aprender nosotros, el mundo académico, el mundo intelectual, de este cambio, ¿no? Que es la educación desde la mirada de los jóvenes, desde el espacio de los jóvenes. Los jóvenes nos están pidiendo a gritos que los escuchemos y que sus problemas no son los problemas que nosotros pensamos que ellos tienen.
Sí, a mí esto me parece muy interesante porque en el proyecto este de Ciudadanía, en el programa Ciudadanía, los que proponen los temas son ellos, ¿no? Al principio de esta semana de debate un poco y de grupos de trabajo. No sé si veis además grandes diferencias entre los temas que proponen chicos y chicas de un país o de otro, de una región o de otra.
Mira, acá estamos, nos están ayudando un equipo de gente que ya hizo la experiencia en Madrid, que son jóvenes que tienen 19, 20 años y están ayudando a los jóvenes de Madrid a hacer esta experiencia aquí en Tarragona. Y justamente Santiago, uno de ellos, me decía los problemas son los mismos, más allá de qué idioma hablemos, ¿no? O de cómo lo manifestemos. Fíjate que acá está saliendo como principal problemática el ciberbullying.
¿Ah, sí?
Y no sé si te acuerdas, cuando ustedes han estado con COPE, que siempre nos acompaña, fue el problema que salió con Martín, con Pablo, del Colegio San Ignacio de Madrid, fue el ciberbullying, donde uno de los chicos justamente mostró, acordate, su muñeca y por primera vez, frente a los docentes y alumnos de otras escuelas, manifestó que él 7 veces se había querido quitar la vida. Entonces, fíjate nuevamente, ¿no? Esta importancia que decía Papa Francisco, no los interpretemos, escuchémoslo primero. Es imposible que haya diálogo si la educación sigue siendo un monólogo.
Exacto, y además, que yo creo que además son los propios jóvenes, por ejemplo, ¿no? Con el tema del ciberbullying, ¿no? Que evidentemente el profesorado y los padres, tíos, primos, cada vez intentamos estar más al día, pero quienes nos pueden informar de primera mano son los mismos jóvenes, ¿no? De estos problemas, que para la mayoría, para los que tenemos ya una edad, son nuevos, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy estaban los profesores presentes de todos estos colegios. Pensá que están participando colegios aquí en Cataluña que son públicos, que son concertados, que son privados. Y una primera pregunta que se hizo la mañana temprano en la jornada de hoy, que era la jornada de cierre, donde se presentan estas autoridades, se está presentando a las autoridades justamente estas problemáticas, decía uno de los chicos, realmente esta semana pensamos que íbamos a perder clases. Y no solamente no perdimos clases, sino que nos dimos cuenta que esta realmente era una clase, que esto realmente nos cambiaba la vida. Y son 20 colegios, son prácticamente 200 estudiantes que están participando todos juntos en vez de ir cada uno esta semana a su colegio.
¿De qué edades más o menos, José María?
Entre 15 y 17 años.
15 y 17 años. Decías, marcabas este tema del ciberbullying, que además es un tema que realmente es muy preocupante, ¿no? Y por desgracia hablamos de cuestiones de estas de actualidad, ¿no? Muy a menudo. ¿Qué otros temas han puesto sobre la mesa los jóvenes?
Y el otro problema que ellos ven es la agresión, el tema de la violencia, la agresión y la desigualdad. que manifiestan en una relación de mucha agresión. Sí, ellos lo que perciben, ellos tienen, nosotros no nos damos cuenta, tienen una hipersensibilidad. Y pensamos que no, que a ellos no les llega todo lo que está pasando, que no les importa. Y es una gran mentira, es una gran equivocación. Ellos tienen, son esponjas, tienen hipersensibilidad. Y esta agresión que ellos viven es muy fuerte, hasta tal punto de que muchos prefieren encerrarse en su propia soledad. Y eso genera problemas graves de relación, no solamente con sus padres, sino en sus comunidades. Los estereotipos, el estereotipo es terrible. Hay una chica que tiene unos kilos de más, como decía ella, ya no puede comprar un pantalón de moda, o tiene que ir a comprar a una casa de varones o de otro tipo de tiendas. Entonces, estas cosas pequeñas para nosotros son muy grandes para ellos. Que un chico no tenga contactos en su celular porque sus amigos lo joroban, lo cargan, para él es terrible no tener una agenda completa, no tener en su celular los contactos. Entonces, todas estas cosas son el mundo real de ellos. Por eso el Papa dice, si queremos cambiar el mundo, realmente empecemos por cambiar la educación. Y eso se trata de ir con la educación al mundo real de ellos. Por eso Escolas propone deporte, arte y tecnología.
Estos temas, como has dicho muy bien ahora, José María, hoy se están presentando estas conclusiones a las autoridades. De hecho, hemos sacado a José María unos minutos del acto, cosa que le agradezco muchísimo. ¿Qué pasará con estas conclusiones? Estos temas los han trabajado los chicos en diferentes grupos de debate, ¿no? Diferentes comisiones, y hoy están presentando esas conclusiones. ¿Qué se hace con todo este trabajo a partir de ahora?
Bueno, por un lado, Mónica, me parece interesante que está todo el mundo adulto aquí reunido. Están las autoridades del gobierno, están las autoridades de la iglesia, el arzobispo, están los responsables de educación, están todo tipo de autoridades, esta vez al revés, escuchando a ellos. Y esto ya es llamativo. Pensá que acá cambió. Es decir, ahora son ellos los que escuchan. Y son los chicos los que están con el micrófono, llorando en algunos casos, contándolo a través de lo que han pintado en otros. Hay tres poesías que sintetizan lo que están viviendo y con los informes y las investigaciones hechas. A partir de ahora empieza la parte de la implementación. Es decir, viene la segunda etapa del post-ciudadanía, que se crean comisiones para poder implementar estas propuestas, porque ellos dicen, no tenemos que esperar a que venga alguien a hacerlo. Tenemos que nosotros, con la edad que tenemos, juntos hacerlo. Y esto es lo lindo, porque esto es donde el Papa dice, bueno, si hay crisis en nuestras sociedades, si hay crisis en la dirigencia, si hay crisis en la democracia o en la participación, no se va a mejorar si los chicos se van, sino al contrario, si vienen, si participan, si son parte. Por eso creo que esto que estamos viviendo aquí y en toda España es sumamente rico para todos.
Además, yo creo que en un momento en que también los jóvenes, los adolescentes, 15, 17 y 18 años, quizá les tenemos un poco como que no damos importancia a su opinión, el hecho de escucharles y que esto se materialice, por ejemplo, en trabajos en sus escuelas de manera particular, les puede motivar, ¿no? Que siempre decimos que los jóvenes no tienen interés por lo que pasa a su alrededor, y generalizar normalmente no funciona bien.
Mira, un profesor de matemática hace un ratito estaba haciendo un baile con ellos y él hace muy bien la expresión de una vaca, y hacía el sonido de la vaca y inventaba una canción con un grupo de jóvenes, y los chicos, los estudiantes me decían, nunca lo habíamos visto a este profesor tan humano, tan cercano a nosotros como esta semana. Y el profesor decía, yo nunca había vivido tanta satisfacción por ir a clase. Dice, estoy sumamente contento no solamente con mis alumnos, sino con los alumnos de las otras colegios. Entonces, fíjate, chicos que no se conocían, chicos que habían rivalidades simplemente por el uniforme que tenían puesto de un colegio y del otro, han podido compartir todas estas horas, toda esta semana, armando un aula sin paredes.
Fíjate que en estos días en que hablamos tanto, sobre todo aquí en Cataluña, en España, vaya, del diálogo, que fácil es a veces, ¿no? Intentar entenderse, como mínimo sentarse a hablar.
Tal cual. Yo pensaba eso, ¿no? Fíjate el misterio que está pasando acá. Chicos de Madrid y chicos de Cataluña llevando adelante una experiencia juntos, abrazándose y cantando en un ratito más ese olivo del Papa Francisco, el olivo que representa el encuentro y la paz. Entonces, una vez más, en vez de decir, los jóvenes están en otra, mirá, empecemos a mirarlos, porque tal vez es al revés. Lo que estamos en otra somos nosotros.
Exacto. Termino ya, que sé que tienes que volver, José María. Yo supongo que todas decías que este proyecto nacía un poco impulsado por el Papa Francisco cuando todavía estaba él en Argentina. Supongo que sigue muy de cerca también los resultados de todos estos encuentros alrededor del mundo, ¿no?
Bueno, te voy a dar un adelanto, que todavía no lo saben los chicos, pero en pocos días más ellos mismos entregarán estos resultados junto a los chicos de Madrid al Papa Francisco.
Bien, pues oye, seguro que lo agradecen, ¿no? Será una buena recompensa al trabajo esta semana también.
Yo creo que sí, y una gran satisfacción para este hombre, ¿no? Para nuestro Papa, que fíjate todo lo que está promoviendo, creando puentes, como lo hicimos en su momento con Cuba y Estados Unidos, a palestinos israelíes. Lo que es, él dice, ser pontífice es ser justamente puente. Uh-huh. Y en un mundo de tantos muros, qué importante es que este Papa que tenemos pueda generar estos puentes.
Pues sí, que son necesarios a veces. Oye, siguiente parada, creo, José María, de este proyecto Ciudadanía, de este programa, creo que es Madrid. ¿Después a dónde vais?
Sí, vamos a Madrid. Ya Madrid lleva mucha experiencia en esto. Pero no solamente Madrid, también nos han llamado para hacerlo en Galicia.
Bien.
Y Toledo, así que fíjate que estamos recorriendo todo España, más allá del resto de Europa.
Muy bien, pues oye, José María del Corral, que es director de Mundial de Escolas Ocurrentes, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito, ha sido un placer.
Al contrario, gracias a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia de COPE.
Gracias.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem amb més qüestions aquí a Herrera en COPE a Tarragona. Els vull fer ara una proposta per aquest dissabte 21. Els proposa anar d'entrada fins al Museu de la Conca de Barberà i descobrir in situ la cacera de bruixes de Montblanc de l'any 1548. Això serà possible gràcies a la ruta teatralitzada que estan preparant des d'Anys Educació, i tinc a l'estudi al Víctor García i al Joan Velasco. Víctor, Joan, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies. De fet, jo he parlat de Montblanc, però tenim moltes activitats. També en tenim una a Reus, de demà, anirem a pams. Comencem per aquesta cacera de bruixes, no?, de Montblanc del segle XVI, una ruta teatralitzada és el que ens proposeu per saber què va passar, perquè potser és una cosa que a la zona es coneix, no?, la història, mm-hmm, però fora no en tenim gaire idea, no?
Difícil.
Sí.
A veure. És una història bastant desconeguda, per dir-ho així, i bé, és un episodi de cacera de bruixes que va passar el 1548 i va canviar bastant la història dels pobles del Camp de Tarragona, perquè els va trasbalsar totalment el caçador de bruixes.
Ja, de fet, és el protagonista és el Joan Malet, no? Que aquí n'hem parlat al programa, no? Vam parlar d'aquest llibre del caçador de bruixes, del David Martí, no? Que ens va descobrir una mica aquesta figura, perquè va ser el primer caçador de bruixes de Catalunya.
Sí, un dels més coneguts va ser.
Un dels més temuts,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, va fer marca personal, es va fer del seu nom una marca pròpia i va tirar milles.
Exacte. Per a aquells que no el coneguin, va, Joan, dona'ns, deixeu alguna cosa per dissabte, però dona'ns quatre dades de qui era el Joan Malet i serà el fil conductor d'aquesta ruta o què?
Sí, és el nostre protagonista. A la vegada també és un protagonista absent, perquè l'anem a buscar. No és el personatge principal, sinó que qui ens acompanya és un inquisidor que li segueix les passes perquè no li agrada gaire com està fent la seva feina. Hi ha coses que no li acaben de quadrar, els números no surten i bé, doncs aquestes coses s'han de solucionar d'una manera o altra.
Clar.
És un caçador que ve del sud de Catalunya, que ve de Flix, i bé, no sap llegir, no sap escriure, però, com hem dit, s'ha fet una marca personal i doncs s'està traient els seus calerons treballant de caçador.
Sí, de fet, ell va recórrer les comarques de Tarragona, no?, de sud a nord, diguéssim, creant doncs, aquest personatge i creant molta por. I no sé si a Montblanc, heu triat Montblanc perquè allà va ser especialment crua la seva actuació, diguem?
La veritat és que sí, va ser molt temuda i bé, podem dir que va acusar certes persones que no havia d'acusar, per dir-ho d'alguna manera, i va ser molt conegut per això. És de què va aquesta història, sobre qui va acusar i com ho va fer.
Com ens descobrireu aquesta història, va, del Joan Malet i també de l'inquisidor, el Francisco Vaca? Quin és el plan per dissabte?
Doncs a través d'una petita ruta per la mateixa vila medieval de Montblanc anem descobrint espais de la mateixa vila, quina funció fan dintre de la societat de Montblanc del segle XVI, no? I bé, doncs la història transcorre a mesura que anem descobrint aquests espais, els espais en els quals ens aturem tenen una relació directa amb la història que volem explicar, i bé, és com un tot, és com un conjunt, no?, d'ambient, d'espai i de personatges.
Clar, perquè vosaltres dos us poseu en la pell d'aquests personatges, per tots dos, per guiar-nos, no, només el Joan, em penso.
El Joan, jo faig més el context històric perquè la gent se situï sobre el lloc, per dir-ho així, i el Joan és aquest personatge, Francisco Vaca, l'inquisidor, qui ve a seguir la pista de Joan Malet.
Mira, de fet, aquesta mateixa setmana al programa, el dimarts, parlàvem amb el Paco Tobar d'aquestes jornades de recreació històrica que s'estan fent a Tarragona també aquesta setmana, i dèiem, no?, que la ruta teatralitzada, que ara s'ha posat de moda, si ho podem dir així, però que és una manera molt interessant i molt bona d'explicar la història també a un públic més ampli, no?, perquè a través d'aquestes rutes, d'aquests personatges, no?, i d'aquest viatge en el temps que ens proposeu, és, doncs, petits i grans, i et vas quedant amb més detalls, no? Vosaltres noteu que la gent s'interessa més per aquestes coses amb aquest tipus de ruta?
Sí, bueno, és el que diem sovint, no? Per aprendre sobre alguna cosa pots llegir simposis, pots llegir 1000 llibres o ho pots veure directament. I bé, aquesta és la tasca que volem desenvolupar, no? Que ja fem nosaltres aquesta feina més feixuga de documentar-nos i mirar i portar-ho d'una manera més planera. Que al cap i al fi el que els queda és aquesta dada curiosa, aquest, per entendre una mica més la societat, no tantes dates, no tants personatges, sinó...
Clar, de fet, mira, tinc aquí dos historiadors, no? Tinc aquí dos que la feina, clar, per arribar a aquesta ruta que farem dissabte per Montblanc, suposo que hi ha molta feina darrere, no?, de buscar, seleccionar episodis. Aquí et toca tu, Víctor, ara.
No, bé, és una feina que és sobretot d'investigar, més o menys, buscar els personatges, el context, i llavors interpretar el que es pugui aquí i sobre el plano, endavant.
En aquest cas, les pedres, no?, i aquest sobre el terreny de Montblanc us ajuden a explicar la història i a transportar-nos als que hi anem.
Sí, la veritat és que nosaltres portem fent moltes rutes a Reus i per primera vegada hem pogut fer un espai medieval de veritat, perquè Montblanc ho té per reconstrucció i per el que ha quedat, i és molt, molt interessant fer-ho, sobretot a la nit.
Clar, és que aquí tenim un tema també, perquè això, a quina hora és? 7:15?
A les 7 hi ha un 8:45.
A les 7 hi ha un 8:45.
I és fosc.
Ja és fosc, sí. De seguida, per tant, ens va perfecte.
Sí. Clar, sí, això tot ajuda, no?, a crear ambient. Hem de dir que s'ha de reservar plaça, suposo que encara hi som a temps, no?
Encara esteu a temps.
A través del Museu de la Conca de Barberà, com ho hem de fer, això? A veure.
Heu d'enviar un correu a info@mccb.cat i reserveu les places. La ruta té un cost popular, de preu popular, de 3 euros per persona. I bé, només heu de reservar les places i veure'ns dissabte allà.
És per totes les edats, no? De fet, és una cosa per fer en família, també, suposo.
La veritat és que ens ha vingut molt de polifamiliar.
Sí, és una ruta bastant, bastant general, no surt de to, ni té paraules malsonants, ni res, apte per tots els públics.
Això és important. Doncs vinga, info@mccb.cat. Al Museu de la Conca de Barberà tenen més informació, també al vostre web, a www.anseducació.cat, tenen també totes les dades. El punt de sortida, no sé si és el mateix museu...
No, és a la muralla de Sant Francesc, a l'entrada, davant del convent, allà sortim.
Clar, és que, escolta, això d'anar a Montblanc a fer una ruta a la nit és molt interessant, perquè suposo que a banda de la història que ens explicareu d'aquesta cacera de bruixes, hi ha mencions, no?, allò que estem trepitjant, o sigui, aprendrem una miqueta també d'aquest Montblanc.
Efectivament, no podem entendre una història personal sense entendre l'entorn.
Clar. Per tant, pla número 1, Montblanc, dissabte al vespre, però és que aquests nois valen per tot, i tinc un 2x1 avui, perquè si volem ja fer el dissabte complet, al matí, a Reus tenim ruta literària del vermut.
Això mateix.
Quin planeta aquest? Com és això?
Doncs molt bé. Reus és una ciutat de vermut. La veritat és que vam decidir fa un temps fer una ruta literària sobre aquest vermut. A través dels espais que ens ha deixat la ciutat, treballem, no?, un relat escrit per unes autores de Reus, que són les reusenques de lletres,
sí,
i s'explica, pues, com les persones de Reus han tingut la relació amb aquest producte del vermut. Hi ha episodis des del cinema, des de robatoris, des de poemes curiosos que surt la festa major al mig.
Algun assassinat.
També relacionat amb vermut. Bueno, sí, clar, és que aquesta és una ruta basada en relats de ficció. Aquí està. No? Aquí també, aquí això és un repte per vosaltres, eh? Que aquí ja no és basar-nos en els fets, no allò, certificats d'història, sinó en la imaginació de les reusenques de lletres.
Aquí està.
No sé què és més fàcil. Què us ha estat més fàcil per crear la ruta?
La veritat és que ens agrada molt participar i amb el públic que ens ve veure i tot. Llavors, qualsevol cosa que puguem transmetre, ens agrada molt transmetre.
Yeah.
I si tenim persones davant que tenen ganes de saber-ho, ganes d'escoltar-ho i ganes d'interactuar, ens és igual que ens vingui un text que haguem estudiat prèviament, com que sigui un text literari. Vull dir, estem molt còmodes.
Clar, aquí també podeu aportar la vostra dosi d'imaginació en aquest cas, no? En aquesta ruta, per on va més o menys?
Bé, la veritat és que la imaginació també la porten els textos,
sí,
i les imatges de suport que tenim. Perquè hi ha escenes molt curioses com el cinema mut que hi havia a Reus. I això és molt curiós per la gent de conèixer de què anava, no, el cinema mut i la història que passa allà dins.
Sí, sí que és cert que parem en espais més emblemàtics, la plaça Prim, plaça Mercadal, no, que són centres neuràlgics on la gent doncs va fer el vermut,
sí,
ara i sempre. Llavors els fem servir com a base, però aquests relats doncs es basen, com ha dit el Víctor, en un cinema, en un casino, en diferents espais d'una ciutat com és Reus.
Mm-hmm. Aquesta ruta literària del vermut no és la primera vegada que la feu. Què és el que noteu que la gent es quede més sorpresa? Perquè suposo que hi ha molts reusencs i moltes reusenques que s'apunten a aquestes rutes, que a mi fer el turista a la meva pròpia ciutat em sona una cosa divertidíssima, no?
No, bueno, la veritat és que, com més sorprenent, són relats tipus de les festes majors, que li agrada molt, que apareix un dels relats que hi apareix. És molt divertit.
Sí, hi ha un relat que ja sí que és fantasia pura i total, que intervenen la pastoreta i la mulassa, tenen una correspondència de cartes, i clar, la gent s'espera doncs relacions interpersonals amb persones humanes. Però quan comences a llegir la carta i comences a veure que les coses no quadren o que no tenen sentit, per dir-ho d'alguna manera, la gent ja allí es queda com una mica més enganxada.
Clar. Escolta, com ho hem de fer si ens volem apuntar a aquesta ruta literària al vermut? Important, això.
Doncs bé, doncs hem d'enviar un correu a anseducació, bueno, el correu de rutes@anseducació.cat, i entrar al web, si no, i podeu fer-ho també des d'aquell.
Podem fer la compra, en aquest cas que són 6 euros, he vist, sí, la ruta.
Hi ha un tas de vermut, també.
Molt bé, escolta, això, complet.
Això ajuda una mica.
Clar, complet. Si comenceu a 11:45, és l'hora ideal, no?
Cap a la una, tots fent el vermutillo.
Molt bé, doncs escolta, tenen tota la informació, repeteixo, a www.anseducació.cat. Escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquestes propostes per aquest dissabte, que ja ens fa falta, escoltar altres coses i fer coses, sortir de casa i passar-ho bé, i que us vagi molt bé, perquè teniu papers, o sigui, al matí, que farem, Joan, de mulassa i a la tarda d'inquisidor, no?
Serà un dia una mica, tindré el cap com una trona, però bueno, tot bé.
Tens un dia complet. Doncs, Víctor, Joan, un plaer, torneu quan vulgueu.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco. Ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time, I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger.
Acabem aquesta primera hora de programa amb música, amb Queen. El recordo, per cert, amb aquest ànim de que surtin de casa, vagin a veure espectacles al cine, al teatre, doncs que demà tenen a la TAP, per cert, l'espectacle Dios salve a la reina, aquest tribut a Queen, a la Tarra Quarena. I on més poden anar? Doncs si estan en posta avui, poden anar a veure l'espectacle del circ Raluy Legacy. I jo els vull convidar a anar-hi. Per tant, aquells que ens estiguin escoltant des de les Terres de l'Ebre, ja saben, al 98.0, 977-32-60-50. 977-32-60-50. I s'emporten entrades per anar a veure l'espectacle del circ Raluy Legacy avui mateix, divendres, pla per divendres. On my way to Mars, on a collision course, I am a satellite, I'm out of control. Amb això arribem al punt de la una. Ara arriben els serveis informatius de la cadena Copa i tornem en 5 amb moltíssimes propostes, sobretot de cartellera, que ve carregadíssima, no s'ho perdin. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fire.
Creus que la teva assegurança no defensa els teus interessos? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets. Informa-te'n a la web reclamagrup.com.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Consejo de Ministros se ha reunido esta mañana, encabezado esta vez por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Mariano Rajoy se encuentra en Bruselas, en la cumbre de los 28 de la Unión. Allí el presidente del Gobierno está recibiendo el apoyo de sus homólogos en relación al desafío independentista de Cataluña. A los apoyos de la presidenta alemana, Angela Merkel, y del francés Emmanuel Macron, se suma también el de la primera ministra británica, Theresa May. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
El apoyo acaba de venir del Reino Unido, uno de los socios más importantes de España. He hablado con Mariano Rajoy esta mañana, ha dicho Theresa May, debe respetarse el Estado de Derecho y la Constitución. Por cierto, que esta mañana se ha discutido la situación del Brexit. Por el momento no hay avances suficientes, aunque el próximo mes de diciembre se podría empezar a negociar el futuro acuerdo comercial.
Y el 155, o en realidad el 00155, se ha convertido en número fetiche para la lotería de Navidad. Los décimos, que hacen alusión al artículo de la Constitución que se pretende aplicar en Cataluña, están agotados en casi toda España. En Herrera en COPE, Concha, de la Administración Doña Manolita de Madrid, contaba que se les agotó en unos minutos.
Sí, nosotros hemos vendido 130 décimos. Sí, y está agotadísimo, no nos queda nada, nada. Tenemos un señor que ya nos había reservado en agosto. No tenía nada que ver, nos reservó 10 décimos. Y luego el resto se ha ido vendiendo poco a poco. El número costaba venderlo porque es un número de los llamados feos al tener tantos números, pero en cuanto salió el tema del 155 no llegó ni a una hora.
¿Qué más está pasando a esta hora, Nuria Moreno?
A esta hora tiene lugar en el Hotel Reconquista de Oviedo la tradicional recepción de los Reyes a los galardonados este año con los premios Princesa de Asturias. Una edición que contará con la presencia de Mariano Rajoy. Es la primera vez desde 1981 que asiste un presidente de gobierno. Acompañará a los presidentes de las máximas instituciones europeas, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk y Antonio Tajani, que recogen esta tarde el premio La Concordia recibido por la Unión Europea. Ya han pasado 6 años desde la declaración de ETA anunciando que dejaba de matar. Hoy hay convocados varios actos en el País Vasco en homenaje a sus víctimas, en concreto a los empresarios que sufrieron el terrorismo de la banda. Y en Florencia sigue cerrada la Basílica de la Cruz, donde ayer falleció un turista español. Un trozo de un capitel se desprendió de una de las naves desde una altura de casi 30 metros, golpeándole en la cabeza. Exteriores está prestando asistencia consular a la familia del fallecido, que en ese momento se encontraba con su mujer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, lesión del portero del Real Madrid, Keylor Navas. José Luis Corrochano.
Ha informado el Real Madrid hace unos minutos de una lesión muscular del costarricense. Se le ha diagnosticado una lesión en el aductor derecho, la misma pierna de la que llegó lesionado hace tan solo unos días con su selección. El tiempo de recuperación estimado está entre los 10 y los 15 días. Y este sonido de Xavi Hernández desde Qatar para la BBC contando cómo se enteró de la marcha de Neymar.
Messi's wedding.
En la boda de Messi nos dijo que quería cambiar de club y yo le pregunté, ¿por qué?
I'm not happy in Barcelona.
Me dijo que no era feliz en Barcelona, que prefería irse y tener otra experiencia en Europa, en el PSG. Esa fue su decisión. Tenemos que respetarla. Creo que con Neymar y Mbappé el PSG tiene una gran oportunidad de ganar la Champions esta temporada.
Baloncesto, Euroliga, victoria ayer del Real Madrid ante el CSKA de Moscú y derrota del Baskonia. Hoy Estrella Roja Barcelona a las 7, Olympiacos Unicaja a las 8 y Valencia Efes a las 9.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Estem a divendres, més enllà ja de la una i cinc minuts, i el que fem ara és obrir la Nacional 240. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Portes del cap de setmana.
Quines ganes. Ai, quines ganes. És que és tan intens tot darrerament, sí, que agafo el cap de setmana amb més ganes que abans, que ja és dia.
Jo crec que més d'un ho fem, eh? No sé si som la majoria silenciosa o no, perquè ara ja això ja et cataloguen.
Jo crec que ja és igual, això ja sí que és general, eh? Jo crec que això sí que el 100% de la població té ganes de cap de setmana.
Jo crec que sí, i espero que la gent gasti el cap de setmana gaudint d'oci i d'espectacles.
Ah, això, sortim de casa, si us plau, eh? Que sembla que estem una mica constrets,
sí,
no?
Doncs que n'hi ha molts, eh? Que n'hi ha molts.
Sortim de casa, sisplau, als teatres, al cine, als restaurants, va, que estem, sembla que la cosa està parada, animem una mica.
Bueno, ja ho sabeu, que això és la Nacional 240, estem emetent per tota la província de Lleida, tota la província de Tarragona, com sempre, i ja que diem que surti la gent, Mònica, doncs anem a donar alguna proposta.
I tant, vinga, va, comença tu.
Te'n dono una, mira, aquesta és molt particular, eh? Aquesta m'ha agradat molt a mi, i jo la dic i espero que la gent s'animi. Tu saps qui era el Buster Keaton?
Sí, home, clar.
Buster Keaton, sí, m'encanta. Sí. La primera vegada que el vaig veure m'ho va ficar el meu padre, me'n recordo, era superpetit i em va ficar una pel·lícula de cel·luloide, del Buster Keaton. Doncs mira, al CaixaForum, aquest diumenge a les 12 del migdia, faran la projecció d'una pel·lícula del Buster Keaton dins d'un cicle que comença aquest cap de setmana i que n'hi haurà un al mes, però el primer és aquest diumenge a les 12 al CaixaForum, i que, a més, comptarà amb música en directe.
Ah, que bé!
Sí, hi haurà Josep Aldomà al piano i farà, doncs, com l'estil antic, no? La música, la pel·lícula, que es muda, i el pianista al costat fent l'acompanyament musical.
Ah, escolta, doncs, fantàstica proposta. Ah. Això diumenge, dius,
això diumenge, 12 del migdia, al Caixa Fòrum.
Molt bé, doncs, molt bona proposta, em toca a mi, ja?
Sí.
Mira, doncs, jo t'ho poso una mica més difícil. M'has dit qui era Buster Keaton aquí, jo crec que arribo, però tu saps qui era Joan Malet?
Ui, jo...
Ah,
no.
Aquesta és difícil, eh? Ho reconec. Doncs mira, Joan Malet va ser, diuen, no?, el primer caçador de bruixes de Catalunya. Ah. Era de les Terres de l'Ebre, va començar a Flixanco, va començar per Flix i va continuar pujant, sembrant terror, literalment, no? Doncs mira, aquest dissabte a Montblanc, t'ho poso fàcil perquè a més ho deixo així a mig camí, està propet,
sí.
Doncs a Montblanc ens proposen una ruta teatralitzada sobre la cacera de bruixes que va tenir lloc al segle XVI, al 1548. El gran protagonista va ser el Joan Malet, però també l'inquisidor que el perseguia. Tot això serà dissabte a la tarda. Fan visita guiada, ruta teatralitzada per Montblanc cap al vespre, allò quan es va fent fosc per donar una mica més d'ambient a la cosa. Doncs ho organitza el Museu de la Conca de Barberà amb Ans Educació, i això serà, doncs, és molt fàcil, perquè ens hem d'apuntar a través del correu electrònic del Museu de la Conca, que és info@mccb.cat, info@mccb.cat, o si no, truquen al 977-860-349. És una proposta molt interessant, eh? N'hem parlat avui al programa amb els protagonistes, el que farà d'inquisidor mateix.
Ahà, doncs que ho tenim aquí, a mig camí. Com deia la Mònica, és no res, són 45 minuts si arribem, més o menys almenys des de Lleida. Molt bé, per cert, que tinc aquí la Laura. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laura.
Prepara't, que et faré la gran pregunta.
Ai.
La gran pregunta.
Jo ja sé la resposta avui, eh?
Sí, la va publicar ahir per si a cas, ja.
Va fer una avançadilla al Twitter.
Sí, però jo li faré una altra pregunta que ja veuràs que la faré quedar malament.
Ui. Sempre m'ha de burxar, este Ricard.
Sempre. Posa-li la sintonia a la noia, a veure.
Anem a fer una pausa i després... El divendres de cine, on et presentem les estrenes de cara al cap de setmana de les cartelleres de tant de Lleida com de Tarragona.
Perdió el negocio familiar por los incendios, pero Nelson está decidido a seguir adelante.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí lo que quedó es un amasijo de hierros todo doblado porque las temperaturas fueron muy altas.
Usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Hey,
Vinga, que ara si ja arriba el divendres de cine, li fas... Va, tu fes-li la... Mònica, fes-li tu a la Laura la,
sí?
La primera, va.
Laura, has anat al cine aquesta setmana?
Sí.
Hombre.
Me falta el sonido de aplausos aquí.
No, sí, és veritat, hauríem de tenir uns enllaunats.
No, no t'emocionis perquè la segona pregunta és, Laura, has aprofitat la festa del cine?
Doncs no.
Oh.
No, perquè, bueno, dilluns, dimarts i dimecres no me n'anava bé.
Oh. Escolta, noi, he de dir que jo tampoc... Le... Mira,
jo tampoc,
aprofito
jo
en queixo, però jo no l'he pogut aprofitar perquè no tinc cap cine prop d'on visc que se sumi a la festa del cine. O sigui, que a veure...
Pensava que era universal, això.
Doncs o sigui, no ho és, no ho és.
Ah, no?
No, mira, faig una crida des d'aquí. Cinemes de Calafell i del Vendrell, nois... Sumeu-vos a la festa.
Escolta, que són quatre vegades a l'any que ho fan, eh?
Doncs... Bueno, però amb aquest temporal no pateixien.
Sí, ja, home, ara serà problema del temporal.
Sí que venia de gust anar al cine. S'estava calentet.
Ja està aquí la Laura posant excuses. Bueno, escolta, quina pel·li has anat a veure?
Vaig anar a veure Converso, el documental aquell sobre bueno, un director, les seves germanes, bueno, la seva família en general, sa mare i les seves dues germanes, se converteixen al cristianisme, bueno, al més catòlic, no? I me va agradar...
Aquesta és la pel·li que vas anar a veure?
Sí.
És un documental o una pel·lícula?
És un documental. Dura una horeta.
Pues no conta això, Laura, ho sento.
Clar que conta.
És cinema, això.
Jo no li conto, això, eh?
I tant que conta. No, conta. Home, a veure, Ricard, tu has anat al cine aquesta setmana?
No, jo no.
Doncs lo de la Laura conta més.
I tampoc ha vist Avatar.
Encara no has vist Avatar.
Mira, com punxe.
Noi.
No he vist Avatar, però he vist... Espera, quina he vist? Ui, quina he vist?
Los Vigilantes de la Playa, ja ho vas dir
no,
la setmana passada.
No, ja l'he dit, no, n'he vist una altra. Sí, L'origen del Capitán América.
Ah?
Bueno, no n'he vist cap.
El Capitán América, la primera, que com la moda de les darreres pel·lícules, no és la primera que van fer, és la tercera que han fet, eh? És allò com...
Ah, claro.
Com se va crear el Capitán América?
Uh-huh.
No em feguis dir sí. Com és titulat exactament. Capitán América, Los Inicios o algo així.
Bueno, doncs escolta, bueno,
no em va desagradar, eh?
No està malament, però continues tenint pendent Avatar.
Ai, Avatar, és molt llarga.
Bueno, llarg és el guió que porto jo aquí, que tinc moltes estrenes.
Pues
això,
callem,
molt bé, Laura. Bueno, comencem per Converso, què et va semblar? Perquè has de posar nota i dir-nos a quin plat et recordes.
Pues la veritat és que li falta suc. Un tema com aquest jo l'hagués exprimit una mica més.
Sí, no, no és un suc de taronja, doncs, no?
No. Li hagués tret més suc. La pel·lícula està bé i ho vincula molt també amb el tema de la litúrgia i amb el tema de com sentir la fe, no? Com la sent cadascú i el
que... Que li posis nota i em digues un plat.
A veure, nota un 6.5.
I un plat?
6.5, 7, perquè és atrevit. I un plat pues, seria... Claro, a veure, què vincules amb la fe? Algo que porti
així... Ha dit que li falta suc. És una cosa
seca,
una mica seca.
Sí.
És un merengue sec?
Vinga,
exemple?
Vale, tu compro un merengue.
Un tall de carn de vedella,
o sigui,
per exemple.
Que és bo, però que costa una mica de menjar.
Uh-huh.
Sí,
no?
Un merengue una mica sí que...
Necessites molta aigua. Vale, vinga, t'ho compro, molt bé.
Vinga, va, què tenim?
Pues mira, tenim Geostorm, també molt acord amb els dies que estem vivint de temporal. Bueno, és un thriller d'acció sobre catàstrofes. Un enginyer que dissenya satèl·lits, després d'un error en la cadena de la major part dels satèl·lits meteorològics de la Terra, doncs haurà de formar un equip amb el seu germà, amb qui fa anys que no es parla, i junts hauran de viatjar a l'espai i salvar el planeta d'una tempesta artificial de proporcions èpiques. El que resulta que amb aquesta pel·lícula doncs els satèl·lits controlen la meteorologia. Tot això, mentre a la superfície del planeta doncs, s'està conjurant un complot per assassinar el president dels Estats Units, no? Això és una altra subtrama que
Venga,
jo crec
alegria.
Que és innecessària total. Però
o sigui,
bueno.
És un pel·li d'acció.
Pel·li d'acció, sí. Tindrem també Creative Control, per mi la pel·lícula més original d'aquest cap de setmana, la proposta més així diferent, no? El cinema independent Made in USA. La pel·lícula, bueno, és en blanc i negre, però situa en una època futurista. És un futur una mica raro, perquè els escenaris i tot així és mig diàfan, però bueno, surten cotxes antics, les noies van vestides com als anys 20, no sé, una cosa una mica estranya. Va sobre un noi que dissenya unes ulleres com de realitat virtual augmentada, no? Tu amb aquestes ulleres, doncs jo te miro tu, Ricard, i puc estar veient a Richard Gere, si vull, vale?
Oh.
Amb aquestes ulleres, i llavors, bueno, ell crea un avatar de la nòvia del seu millor amic, i la seva fantasia tecnològica doncs s'acaba tornant una mica contra ell. És una pel·lícula que recordarà una mica Black Mirror, aquella sèrie britànica, i bueno, té bon ritme, és original i té un estil propi també molt marcat. Una altra pel·lícula que tindrem aquest cap de setmana és Las Hijas de Abril. És una pel·lícula mexicana, va sobre dos noies que viuen juntes i que són mig germanes. Què vull dir amb mig germanes? Pues que comparteixen pare però no comparteixen mare. Valeria, que és la més jove, té 17 anys i es queda embarassada. Tot i això no vol que la seva mare, absent des de fa temps, doncs ho sàpigui. En canvi, la seva germanastra, la Clara, doncs creu que sí que l'han d'avisar a la mare, ja que necessitaran ajuda ni que sigui econòmica. A poc a poc, mentre es va passant la pel·lícula, doncs entenem les raons de Valeria per deixar lluny a la seva mare de tot el tema.
Quin canvi, eh?
M'encanta, m'encanta. Bollywood.
Sí, és una, sí, de fet és, sí, és una pel·lícula índia, es diu Golmaal Again. Segur que no n'heu sentit a parlar mai, però jo us explico de què ve. Això és una saga de comèdies de Bollywood, comèdies musicals. Va ser la contrapartida del West Side Story a l'any 1979. Va començar la saga esta de Golmaal, vale? A la primera, bueno, en lloc de barallar-se com passa a West Side Story, doncs aquests ballen, fan batalles de balls, no? Ballen. I bueno, la distinció entre les dues bandes que passa a Golmaal, a la primera, la del 79, doncs no és ni racial, ni de castes, ni tan sols de classes socials. Es diferencien entre ells perquè uns porten bigoti i els altres no. Ah. És el clan dels bigotis i el clan dels que no en tenen. A la segona meitat de l'any 2000, de fet al 2006, es va reprendre aquesta saga amb Golmaal Fan Unlimited, Golmaal Returns al 2008 i Golmaal 3 al 2010. I ara el 2007 pues fan Golmaal Again.
Again.
Sí. En aquesta part de la saga ja tots els personatges masculins porten o bigoti o barbeta, que és el que es porta ara a la Índia, i bueno, pues, suposo que hi haurà una mica més de text i menys ball. Us fico així música per ambientar, perquè s'estrena La pell freda, basada en el llibre homònim de l'Albert Sánchez Pinyol. Doncs bé, tracta de dos homes que es defensen de l'assetjament d'unes criatures marines nit rere nit, des del seu far en una illa remota. Sotmesos a tanta tensió, doncs es plantegen com enfrontar-se amb allò que desconeixen.
Aquesta és espanyola, aquesta pel·lícula?
Sí. Ah. Sí.
Sí, sí, és curiós, perquè això és allò de l'adaptació del llibre, no? Si has llegit el llibre, si t'has llegit La pell freda, tens aquella cosa de dir... Ai,
hi vaig o no hi vaig?
I si em decep, i si... Això, perquè normalment no t'acostuma a agradar més la pel·li que el llibre, eh? Això no acostuma a passar.
No, però bueno, és una coproducció, espanyola i americana. I bueno, no ho sé com estarà aquesta pel·lícula. Els efectes semblen guais, la veritat, però bueno, no deixa de ser fantasia. La van estrenar la setmana passada a Sitges també.
Donarem una oportunitat. No va tenir gaire bona acollida a Sitges, pel que he llegit.
Ja, són no d'aquestes pel·lícules. Bueno, no sé, has vist Segon Origen, tu?
Sí.
I et va agradar?
No.
Ah, és que a mi tampoc.
No li ha agradat a ningú, jo crec.
És que no?
No.
Ja em sap greu, és molt llarga i lenta.
Ja em sap greu, però no.
Bueno, també tindrem una altra pel·lícula, una altra estrena, és basca, la veritat. Aquesta pel·lícula es diu Handia i és curiosa. Va sobre un noi que al tornar de la Primera Guerra Carlista al segle XIX pues, torna a casa seva i veu que el seu germà petit s'ha doncs, fet més alt de lo que seria el normal. Vale? Llavors, pues, bueno, així decideixen viatjar per Europa venent un espectacle de l'home més alt del món. La crítica la deixa molt bé. A part, és una pel·li que, bueno, ja podeu pensar els recursos que pot tenir una pel·li d'aquest estil, no? O sigui, no tenen gran capital per fer uns efectes especials.
Bueno, però no tot són efectes, no? Les pel·lícules.
Però bueno, jo tinc curiositat per saber com han recreat un home de 2,80 metres. A veure com l'han fet. I això, de fet, està basat en fets reals, és una història real. No que hi hagués un home que mesurés 1,80, però sinó que la trama, bueno, ja veureu. Si l'aneu a veure, veureu el que us estic dient.
És present, o sigui, és efectes de càmera, no?
Sí, però hi va haver dos germans que van estar viatjant per Europa, dos germans bascos, que, bueno, pues venen a això, a l'espectacle de l'home més alt del món. Però, bueno, s'ha de veure si això és real, si no, si... Saps?
Val.
Tindrem una altra estrena espanyola que es diu Red de Libertat. És un drama bèl·lic situat als anys 40 a França, a principis de la Segona Guerra Mundial. Una monja es dedica a cuidar orfes i bueno, amb l'arribada de les tropes alemanes doncs, la realitat es torna encara més crua per a ella i per als nens. La protagonista, no obstant, descobrirà que a prop de la seva localitat els nazis han instal·lat un camp de concentració i juntament amb la gent del poble s'organitzen doncs, per treure d'allí tots els presoners possibles.
Alto.
Alto.
què està passant aquí? Oh, però, què és aquest canvi?
Aquest són, això? Aquest bel? Aquest, Mònica, que és el primer que et ve al cap?
Home, ara estic veient a Onassis ballant.
Doncs a mi el primer que em ve al cap és un anunci de menjar, però no sé què s'anunciava.
Pizzas Buitoni o alguna cosa així.
Ah,
pot ser.
I parlant algo de menjar, em venia al cap alguna cosa d'aquestes.
Bueno, és la típica tarantella napoletana, que és una, bueno, és una cançó popular italiana.
Això ho has vist. El guió aquest l'haurem... Ja em devia un WhatsApp a la Mònica, que no ens veu, perquè es pensava que ens ja havíem canviat ara d'espai.
Clar, he dit, què ha passat aquí? Estem a la recepta de cuina. Sí.
Doncs bé, és perquè canvia una mica també de gènere. Estàvem fins ara amb drames i anem a la comèdia, no? Amor a la siciliana. També, bueno, és una comèdia-drama, eh?
Vinga, per favor, que no.
Comèdia-drama romàntic.
Que no t'ho compro, això ja ho saps.
Recorda una mica La vida és bella. Què? La vida és bella, què és? Comèdia o drama?
Això és un drama.
La vida és bella és un drama, però com una casa de pagès.
Ai, però rius...
Bueno, és que la Laura és una mica rara, eh? Ella ha anat al Festival de Sitges a pel·lis de terror a riure-se'n.
Això pot passar, però no, La vida és bella, no tenia gaire ganes de riure.
Però no riure-se'n de la pel·lícula, sinó que li fa gràcia segons quines pel·lis de terror.
No, mira, això, cadascú va a gustos.
Doncs bueno, us explico. És una història d'amor situada a la Segona Guerra Mundial, quan les tropes americanes arriben a la península itàlica. Un jove italià enamorat ha d'anar a demanar la mà del pare de la seva estimada, Sicília. I per dur a terme, doncs, s'ha d'allistar a l'exèrcit. Així descobrirà que el pare de la Flora, que és la noia, és una mena de mafiós de poble a qui li fa una mica de por enfrontar-se, també.
Però a veure, un moment.
Digue'm.
La jove d'on és?
D'Itàlia, són tots d'Itàlia.
Ah, tots, o sigui, sí. No és alemany.
No.
El nòvio.
No.
I la nòvia? I el pare de la nòvia,
no,
tampoc.
No, tots són italians, el que passa és que hi ha el rerefons de l'exèrcit americà entrant a Itàlia. Uh-huh. Vale. Tindrem una altra comèdia, Atraco en família. Aquesta és francesa i com les pel·lícules franceses pues, no pot faltar-hi pues, Jean Reno. És una comèdia...
El Jean Reno és com el Depardieu a la seva època.
El Jean Reno és allò, està tot arreu. És com Samuel L. Jackson, que ho fa tot també.
Doncs és una comèdia sobre robatori. Dues noies joves que són molt diferents entre elles, una és carterista i l'altra bueno, no sé ben bé el que és així una mica mojigata. No saben que són germanes fins que apareix el seu pare. De fet, apareix un notari que li diu que el seu pare ha mort i que els ha deixat en herència una caseta allí a los Alpes o no sé on. Llavors, quan van a aquesta caseta per veure-la, doncs se troben allí amb son pare, que de fet és un gran lladre que els hi proposa robar un violí Stradivarius i fan un plan. Ah. Atraco en família. Mm. Ara us proposo un joc.
Ah. Ui, va.
Us diré quatre països, vale? I quatre pel·lícules d'animació. Haureu d'endevinar de quin país és cada pel·lícula. Els països són Alemanya, Polònia, Rússia i Japó. També molt vinculat amb la Segona Guerra Mundial, eh, això. Veurem, us apunteu? Alemanya, Polònia, Rússia
i Japó. Rússia i Japó, sí, sí.
Tindrem El Pequeño Vampiro. D'on diríeu que és aquesta pel·lícula?
El Pequeño Vampiro, Polònia.
Sí, jo també diria Polònia.
Vinga, tindrem també, després us ho desvelo. Ah. Ancien i El Mundo Mágico.
Clar, és que ja necessitaria saber tots els títols per poder repartir
vale,
millor.
Us els dic tots. Va, sí. I així ho mireu. El Diario de Florentina és la tercera i Kikoriki Equipo Invencible.
Bueno, aquest és el japonès. El Kikoriki és el japonès.
A veure.
El Diario de Florentina és la italiana. Que no,
no hi ha Itàlia.
No hi ha Itàlia.
Alemanya, Polònia, Rússia i Japó.
Alemanya, Polònia, Rússia i Japó. A veure...
Jo dic Alemanya, aquesta.
Mira, jo diria El Diari de
Florentina.
Puc canviar?
Sí.
Mira, a veure...
Vols el comodi de la trucada? Truca'm a mi,
no,
que t'ajudaré molt.
No cal. A veure, va, jo proposo. Començo jo, Regar, va. Per exemple, El Diari de Florentina, posem Polònia.
Vinga.
Sí? Digue'm l'altra.
L'altra és...
Ancien i El Mundo Mágico.
Ancien i El
Pequeño Vampiro.
Ancien i El Mundo Mágico... Japó. El Pequeño Vampiro diré Alemanya. I la que ens quedava
el Kikoriki.
Kikoriki, Rússia.
I tu, Ricard?
No, jo millor no dic res perquè
no, no, no val, no val això.
Bueno, jo no sé, jo dic que el Kikoriki me sona més el japonesa. A veure, El Diario de Florentina la russa, Ancien i El Mundo la russa, El Diario de Florentina què em falta?
Alemanya
i El Pequeño Vampiro, Polònia. Venga, pues, no n'he encertat, bueno, ni una.
Ricard no, però Mònica sí, les han encertat totes.
Què em dius ara?
Sí, no n'he encertat ni una.
Totes de veritat?
Sí.
Bueno, pues això ja us 4-0. Dic jo que me'n puc anar a comprar ara mateix un número de loteria.
Agafa'm per mi, perquè ja veus que jo triant sóc fatal.
Doncs bé, El pequeño vampiro està basada en les novel·les de, per a nens,
però,
de l'Àngela Sommerfeld.
No és japonesa?
No, Kikoriki és russa. De fet, és una pel·lícula russa del 2011, que ens arriba ara, perquè suposo que han començat a traduir i a doblar.
Pues sona,
no?
Japonès, què vols que et digui?
Bueno, te l'explico. Aquest any s'ha realitzat la segona part, anomenada Kikoriki i la leyenda del dragón dorado, però, claro, encara no ha arribat, ens arriba la del 2011. Els Kikoriki són una mena d'animalets i, bueno, un dia troben un televisor i es pensen que el que passa allí dins és real i llavors decideixen anar a ajudar al superheroi que veuen a la tele. Vale? Ancient i el mundo mágico, que és la japonesa, està ambientada abans dels Jocs Olímpics de Tòquio del 2020, o sigui, que és futurista, ¿vale? Futurista, però en un futur que, bueno, ja ho sabem, que se celebrarà a Tòquio.
En un futur futurista.
Sí, no, però quasi immediat, 2020 està aquí ja. Explica la història de Kokone i Ancient, que estan connectades a través dels somnis en realitats paral·leles. El pare de la Kokone és un científic i el govern, doncs, vol una tablet que ell ha reparat, no? Llavors l'arresten i la protagonista, doncs, haurà de fer servir els invents del seu pare, on hi ha un sidecar volador, per ajudar-lo. És una, bueno, animació clàssica japonesa. El diari de Florentina, que és una sèrie famosa d'allí de Polònia, que, bueno, que és estil Peppa Pig. I la del pequeño vampiro, que m'encantaven a mi aquests llibres, doncs, bueno, és animació 3D, on en aquesta pel·lícula es diu Rudolf, els llibres es deia Rudiger, i és un vampir prepúber i la seva família, que necessitaran fugir d'un caçavampirs.
Va, que ens queda un minut,
Molt bé, doncs...
Tens més coses?
Dos documentals.
Ja. Mare de Déu, com ve la cartellera aquesta setmana, per favor.
És que no sé ni el que hem dit, que s'hi ve,
Claro, és que després de la festa del cine, pues, han de fer ofertes noves, no? Tindrem Hokusai, All Men Crazy to Paint. És una pel·lícula, un documental anglès, però va sobre l'artista japonès Katsushika Hokusai, que així amb el nom no sabreu qui és,
no.
Però és el que va dibuixar, si us imagineu una onada japonesa, doncs aquell dibuix va fer. Vale? I està basat, bueno, el documental és com una visita privada, exclusiva, a l'exposició del British Museum, més allà de la Gran Ola. Després tindrem Lumière, que és un documental, Lumière comienza l'aventura, un documental francès, molt didàctic, sobre els inicis dels cinematògrafs, i, bueno, veurem les primeres imatges de pel·lícules que es van fer, mentre una veu en off ens narra els fets històrics i... una mica el que és l'invent del cine.
Quina aniràs a veure, Laura? 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1...
Pues no sé. Handia. Aniré a veure Handia.
Molt bé, Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé.
I, Mònica, nosaltres ja anem directes cap a dos quarts.
Cap a dos quarts. I vés al cine aquest cap de setmana, Ricard, o al teatre, o allà on vulguis.
No n'hi ha cap que m'hagi fet tilina, què vols que et digui?
Ai, doncs mira que hi ha oferta avui, no?
Vaja que sí, i tant que sí. Bon cap de setmana, Mònica.
Igualment, que vagi molt bé.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Per cert, el recordo, com sempre, que el nostre refugi de cinema a les comarques de Tarragona, ja saben, la Rambla de l'Art de Cambrils, aquest documental que ens comentava la Laura González, Lumière, el podran veure allà, Això si són a Cambrils o al voltant. Si són a Amposta, el recordo que tinc entrades per als més ràpids, allò, enmarcar el nostre telèfon per anar a veure l'espectacle del Circ Raluy Legacy. Per l'espectacle d'avui, o sigui que ràpidament, si són a Amposta o hi han de ser aquesta tarda, 977-32-60-50. Tinc unes entrades dobles fantàstiques. Just give me a call. Don't stop me now. Cause I'm a good time. Don't stop me now. Yes, I'm a good time. I don't... El recordo també el nostre número de WhatsApp. És una via més de comunicació que tenen amb el programa. Ens poden enviar una nota escrita, però jo la prefereixo de veu, en aquest cas, al nostre WhatsApp, al 672-65-35-34, 672-65-35-34, i en aquestes notes de WhatsApp ens poden enviar el que vulguin, des de dir-los què els agrada del programa i què no, que això ens ajuda a millorar. Ens volen fer una denúncia d'alguna cosa que passa al seu barri, al seu poble, a la seva ciutat, el que convingui, la seva opinió sobre tot el que està passant al nostre voltant. Doncs mira, una nota de veu al WhatsApp 672-65-35-34. I amb això arribem al punt de 2:15. Nosaltres tanquem aquí la paradeta. L'equip de COPE Tarragona tornarà puntualment dilluns a les 12:20, passi el que passi. Ho intentarem. Que tinguin molt bon cap de setmana i gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més.